Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana. La crisi econòmica comença a passar factura a l'Ajuntament de Falset, una situació que afecta d'una manera o d'una altra a tots els consistoris i ens locals, però que, a la capital del Priorat, ja té una primera conseqüència. Es tracta de l'ajornament, fins l'any que ve, de les obres per arranjar el carrer de Baix, una de les inversions previstes per aquest 2010. La resta d'obres que compten amb finançament de l'administració central sembla que no corren perill de moment. Així ho afirma l'alcalde de Falset, Jesús Torralba, en una entrevista que podran sentir d'aquí uns minuts. També li hem preguntat per dos temes que són de rabiosa actualitat. D'una banda, hi ha la candidatura d'Ascó a acollir el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears i de l'altra, la polèmica de les vegueries, més concretament, de la vegueria del Camp de Tarragona. La setmana ens ha deixat altres titulars. Cap entitat o associació de Falset vol organitzar, de moment, la consulta popular sobre la independència de Catalunya a la capital del Priorat. Això sí, la informació ja la tenen després de la xerrada de la plataforma Montbrió de Cedeix que va oferir al Teatre Artesanal passat dissabte. Amb una hora de diferència, a la Torre de Fontovella presentaven l'associació que en aquest municipi muntarà la consulta sobiranista. Serà el proper 28 de febrer. La producció ecològica augmenta tot i la crisi, una situació que, paradoxalment, satisfà alhora el conseller del RAM, Joaquim Llana, i el sindicat Unió de Pagesos. Val a dir que des del sindicat ja han criticat el seguisme de Llana respecte a la ministra espanyola pel que fa a la renovació de la PAC, les ajudes europees. Iniciem avui una segona tanda d'entrevistes amb els portaveus polítics de l'Ajuntament de Falset i també del Consell Comarcal. La setmana vinent, les setmanes vinents, tindrem a Jaume Domènech, el portaveu d'Independents per Falset, el president del Consell Comarcal, Josep Antoni Robles, i també a Francesc Piqué, portaveu dels Independents pel Priorat. Aquesta setmana toca començar, doncs, amb l'alcalde de Falset.
El senyor Torralba, veient la situació econòmica general, sobretot pel que fa a l'Espanyola, amb les notícies que hem tingut des de fora, podríem dir, de l'àmbit internacional referents a l'economia de l'estat espanyol i a l'influència que aquesta té en el municipi de Falset i en les inversions previstes a Falset, el primer que li hem de preguntar és si aquestes inversions es poden veure afectades per aquesta situació econòmica.
Bon dia. En principi, jo entenc que no s'han de veure afectades en quant a la seva realització, el que possiblement es puguin veure afectades en quant al seu calendari. És a dir, nosaltres també, dintre de les inversions estatals, hi ha una part, a excepció del Fons d'Empleo i Sostenibilitat Local, però les altres inversions, com per exemple el tema de la rehabilitació del castell i d'altres, que l'Ajuntament ha de ficar una part important. Aquestes possiblement doncs, les demorarem una miqueta en el temps, lo suficient com per intentar recuperar recursos i una mica el pulmó financer.
Sense deixar el món de l'economia, però ja centrant-nos en Falset, l'any 2010 ja es preveu un any força complicat pels ens locals, ho ha estat aquest final del 2009. Com es planteja a la capital del Priorat aquest 2010 a nivell econòmic?
Bueno, com a tot arreu, amb dificultats, no oblidem, primera, que per exemple els impostos i taxes i l'IBI durant el 2010 s'ha congelat, per tant hi haurà un increment inapreciable. Les despeses, com quasi sempre, doncs, s'han incrementat i això farà que l'any 2010 doncs, sigui un any de frenada, de contenció de despesa i de l'estalvi el màxim que puguem, tot i que, com deia abans, hi ha inversions que, com que estan finançades al 100%, les podrem fer i d'altres les tindrem de ralentitzar.
Ens pot concretar quins d'aquests es veuran, aquests projectes es veuran alentits per la situació?
Bueno, en principi, ara estem pràcticament acabant la plaça Vella. A continuació sortirà a licitació segurament la segona part per acabar el carrer de dalt, i aleshores ja tindrem tot aquest tram estarà acabat, això sí que ho podrem fer, però el carrer de baix, per exemple, que tenim intenció d'encetar-ho l'any 2010, segurament ho demorarem pel 2011 perquè entenem que no podem afrontar la part que hem d'incorporar nosaltres d'aportació i, per tant, mirarem de demorar-ho pel 2011. El que també es farà és aquest segon projecte del Fons Estatal de Sostenibilitat Local, que fa referència a el que és el tema de la tercera fase de l'enllumenat, amb una nova tecnologia LED, i aquesta també ho farem. Però jo diria que el carrer de baix quedarà una mica, jo diria, endarrerit fins l'any que ve, calculo.
Tot i que no és competència de l'Ajuntament, la situació de l'atur, podríem dir, a la capital del Priorat, entenem que no és una situació preocupant, i que estem parlant de 100.000 llocs de treball d'una població sobre al voltant dels 3.000 habitants, més o menys. Entenem, doncs, que no és preocupant, però tot i així, veient com està la situació que comentàvem fa uns moments, l'Ajuntament de Falset té previst tirar endavant algun pla o algun projecte per fer front a aquesta situació?
Bueno, de fet, la nostra pretensió, juntament amb Presidència de Generalitat i també amb el Departament de Treball, és buscar alternatives per a les persones que estiguin a l'atur. És cert que el nombre de persones no és un nombre important, però en qualsevol cas, darrere de cada aturat hi ha una realitat familiar i personal que sí que és important i que ens preocupa. Nosaltres en els propers mesos farem, estem buscant fórmules per buscar alternatives, ja sigui a través de cursos de reciclatge o a través d'alguna alternativa o iniciativa que puguem cofinançar l'Ajuntament i el propi Consell Comarcal.
Més qüestions relatives a l'Ajuntament de Falset o al municipi, ens pot valorar una mica com està veient la relació amb l'oposició? Tot i que encara falten per les eleccions i han passat a l'equador de la legislatura, què podem esperar d'aquest 2010 en aquest sentit?
Home, entenc que el 2010 serà un any de difícil... Bueno, ja ho ha estat tota la legislatura, però en aquest cas entenc que serà un any de difícil comunicació amb l'oposició, entre altres coses, perquè tenim les eleccions a poc més d'un any i, per tant, per lo que estem veient, faran els possibles per intentar desestabilitzar al màxim el que és l'equip de govern. La veritat és que és una pena, perquè en una situació com l'actual jo penso que tots hem de intentar ajudar que les coses per Falset i la comarca intentin sortir el millor possible. Però bueno, no hem sigut capaços d'apropar-nos i bueno, entenc que és una verdadera llàstima, sincerament.
Hi haurà alguna mena de moviment per part de l'equip de govern d'acostar posicions, sobretot... Lamento ser tan reiteratiu en el tema de la situació econòmica, però davant de l'escenari que hi ha, es veu factible un acostament?
Al final nosaltres estem disposats, i ho hem estat tota la legislatura, a tenir i a cedir alguna regidoria, com hem dit en innumerables ocasions. La resposta ha estat sempre negativa, per tant jo no veig per què ha de canviar. Malgrat tot, nosaltres continuem, encara que falti relativament poc temps per a les eleccions, estem disposats a col·laborar, i més insisteixo en aquesta situació. Estem, en els darrers temps, sobretot en els darrers dos plens, han sortit temes que fan referència a un intent per part de l'Ajuntament a millorar la situació econòmica a través de la creació d'una empresa municipal. En principi semblava que vam consensuar una sèrie de petites modificacions que feien referència al tema dels estatuts i tal, però amb la sana intenció de que sigui una empresa que generi, a part de llocs de treball, generi activitat econòmica. En un principi, doncs, bueno, semblava que tot estava d'acord, però sembla ser que en els darrers dies s'ho han repensat i no els hi agrada gaire. Novament, tot i que es va aprovar en un ple tant la constitució de la societat com l'encomana d'una sèrie d'obres que tenia de fer. Però bueno, jo entenc que potser el seu paper o el paper que ells entenen que han de fer és aquest, i per tant, bueno, doncs mentre hi hagi respecte, entenc que cadascú ha de fer el que realment sembli i pensi que ha de fer.
No podem tancar aquesta entrevista sense fer referència a dues qüestions que, si bé no se senten estrictament en el Priorat o el tenen com a Priorat i Falset com a element secundari, podríem dir, o que li toca de retruc, no podem per això deixar de passar dalt de per conèixer l'opinió de l'alcalde de Falset sobre la candidatura d'Ascó al magatzem temporal centralitzat de residus nuclears. És la comarca veïna de la Ribera d'Ebre, no entra Falset dins de la primera àrea dels municipis en àrees nuclears, com pot ser el cas del Molt a la Figuera a la nostra comarca, però tot i així, degut a la rellevància d'aquesta qüestió i a tota la problemàtica social que l'acompanya, no podem deixar preguntar-li per la seva opinió.
Bueno, jo diria que tinc una opinió una mica ambivalent. Vull dir, el cor em diu una cosa i el cap em diu una altra. És a dir, tots volem progrés, tots volem estar doncs còmodes a casa i efectivament buscar la màxima o la manera de viure el millor possible. Això comporta una sèrie de sacrificis i una sèrie de sessions que mentre no hi hagin energies que efectivament doncs, siguin molt netes i bueno, doncs, donin resposta a tot això, que avui per avui és molt complicat, doncs, hem de fer algun tipus de sacrifici. Per altre costat, el cor em diu que més elements nuclears o més elements radioactius tan a prop, doncs a mi particularment la veritat és que no em sembla gaire bé. També és cert que avui per avui ja hi són, en menys mesura, però avui per avui ja hi són. Per tant, si jo entenc que si fos de nova incorporació segurament ho tindria claríssim, que la meva idea seria aniria en contra d'això, però avui per avui ja et dic, tinc una doble opinió al respecte, i una cosa és la que m'agradaria, altra cosa és el que penso que desgraciada o afortunadament la situació actual pues, requereix.
I una altra qüestió que ja no comença a ser actualitat però que la setmana passada estava a l'ordre del dia és tota l'aprovació de la llei de vegueries i també pel que fa a la del Camp de Tarragona. No li demano la seva opinió respecte a si la vegueria ha de ser Camp de Tarragona o només Tarragona, però sí que m'agradaria demanar la seva opinió al respecte de quin paper ha de jugar el priorat en aquesta, no vull dir polèmica, però en aquest desenvolupament d'aquesta llei, sobretot pel que fa a la vegueria que ens toca, ja que sembla que de moment s'hagi quedat en un paper secundari, també degut a la polèmica que s'ha generat entre Reus de Tarragona, però és que hem de recordar que el priorat també està en aquesta vegueria. Com ho veu l'alcalde de Falset aquesta qüestió?
Bueno, jo de fet no fa gaires dies també en una altra entrevista en un mitjà opinava que el priorat ha de tenir més protagonisme del que ha pogut tenir fins ara dins el que és la comarca del Camp de Tarragona. Esperem que amb el desenvolupament real d'aquestes vegueries puguem tenir un protagonisme d'acord no tant amb el nombre d'habitants, perquè la població del priorat és relativament petita, però sí amb el que representa, amb el que pot significar fora d'aquest àmbit, vull dir el priorat com a tal, la força i la imatge que hem de traslladar fora d'aquí. I no tot és comarques o poblacions o ciutats com Reus i Tarragona, que tenen una potència important des d'un punt de vista industrial o fins i tot turístic, però també hi ha àmbits dintre del priorat que s'han de tenir en consideració, i hi ha idees, hi ha aportacions, i segurament podrem estar o tenir un protagonisme més gran del que tenim en aquests moments.
Però entén aquest matís de l'alcalde Ballesteros o de l'alcalde de Tarragona en què sigui Camp de Tarragona o Tarragona? És tan important aquesta qüestió vista des de Falset?
Jo la veritat és que les sensibilitats d'un i l'altre avui per avui no les acabo d'entendre. Possiblement si estés més a prop d'un i de l'altre les podria arribar a entendre. Avui per avui em sembla una discussió des de la distància que la puc valorar estèril, que no aporta absolutament res, al contrari. Estem gastant energies per discutir de qüestions que a mi particularment em sembla que no s'han de discutir, perquè és que no acabo de veure la transcendència del fet. Ja dic, possiblement si estés més a prop d'un o de l'altre ho acabaria d'entendre, però avui per avui no ho entenc. I insisteixo, val la pena que les nostres energies les dediquem a intentar solucionar els problemes reals que té la gent i que té la nostra economia i la nostra gent, en definitiva.
Doncs agraïm molt a l'alcalde de Falset, Jesús Torralba, aquests minuts per comentar una mica com es planteja aquest 2010 pel que fa al consistori de la capital del Priorat, tenint en compte, com hem ensenyat al llarg de l'entrevista, la situació econòmica. Moltes gràcies.
Gràcies i bon dia.
La consulta popular sobre la independència de Catalunya de la Torre de Fontovella va començar el seu compte enrere mentre que ninguna entitat es vol fer càrrec de la consulta a Falset. El passat dissabte, la Torre de Fontovella Decideix va presentar-se en societat amb un acte que va comptar amb la participació de Jaume Renyer, professor de la Universitat Rovira i Virgili i escriptor de diversos assaigs sobre l'autodeterminació. Aquest acte també va comptar amb la presència i participació d'Albert Pereira, exsecretari d'Administracions Locals. Tot i que les consultes sobiranistes no tenen valor jurídic, Jaume Renyer destacava el valor polític.
I força política, evidentment, perquè clar, no jurídica en el sentit, però té un impacte polític que ha canviat la mentalitat de la població, en el sentit de veient que és possible, si es mobilitza hi hagi canvis, i també té unes repercussions, evidentment, en la política estatal respecte a Catalunya, que percep que hi ha un moviment de fons de canvi que encara no sabem com es concretarà, perquè Catalunya i Espanya estan en un procés de dissociació.
I de la Torre passem a Falset, ja que la xerrada informativa de la plataforma Montbrió Decideix va reunir una seixantena de persones, la majoria dels municipis de la comarca, i va servir per conèixer l'experiència d'un poble que va celebrar el passat 13 de desembre la consulta. Marta Torres, de la plataforma Montbrió Decideix, va explicar algunes de les accions prèvies a l'organització de la consulta.
Bé, nosaltres, per exemple, una de les coses que vam fer és a totes les entitats i els comerços que anàvem a proposar-los era donar-los un full d'adhesió on els explicàvem que la consulta era totalment legal, que els explicàvem que l'únic que se'ls demanava era el suport a una consulta popular. O sigui, no a la resposta, no els demanàvem que s'impliquessin, no els demanàvem cap implicació ni econòmica ni de cap tipus, simplement els hi portàvem doncs, el missatge doncs, de que era un grup de gent que estàvem constituïts per poder fer una consulta popular, entenent que és una cosa que doncs, bueno, aquest dia precisament es preguntava sobre la independència de Catalunya i que tothom era lliure per anar a respondre sí, no, o si la pregunta no era concreta el que ells volien, doncs podien respondre en blanc. Però bueno, qui et diu que el dia de demà no et preguntaran doncs, si vols que la Font del Poble es tregui, o si estàs d'acord en que et posin una central nuclear al costat, o si vols que et posin un magatzem de residus, doncs ens agradaria que ens ho preguntessin, no? Doncs el que anàvem a dir doncs era això, que som el suficientment lliures com per poder preguntar, i suposo que aquest missatge era el que més els ajudava.
La xerrada, però, no va servir perquè es consensués una comissió organitzadora a Falset. Tot i això, Anton Vidal, president del Centre d'Estudis Falsetans i coorganitzador de la xerrada al costat del col·lectiu independentista del Priorat, no va tancar la porta a formar la coordinadora de la consulta a la capital del Priorat.
I ara, doncs, bueno, és un període, de, com aquell que diu, de reflexió, i ja veiem doncs, si el poble hi pot haver algun consens entre les entitats o entre amb algú que estigui interessat per poder tirar endavant això, i naturalment el centre d'estudis, doncs, en la seva mesura que pugui, doncs, estarà doncs, per poder donar suport, i naturalment, doncs, bueno, doncs, en aquest cas, doncs, si els socis ho demanen, doncs faríem el que diguéssim.
Des del col·lectiu independentista prioratí van refusar organitzar les consultes als diferents pobles. Anna Biarnau va ser portaveu del col·lectiu independentista.
Remarcar que el CIP no és una entitat a nivell comarcal, no pot posar-se a cada poble a treballar i a fer doncs, muntar les consultes a cada localitat. Trobo que hi ha hagut se m'ha comptat pel cap baix 60 persones, ha estat positiu i els de Montbrió Decideix, crec que ho han explicat d'una manera molt amena, que s'ha entès, i la crítica seria poca participació de gent jove, que hi ha hagut poca assistència de gent jove.
Recordem que el Priorat, la Vilella i també Pobleda i Cornellà del Montsant han anunciat la celebració de consultes, tot i que no tenen una data definitiva. I ja que hem esmentat el cementiri nuclear, us hem d'explicar que la Cambra de Comerç de Reus, amb el suport del Consell General de Cambres de Catalunya, organitzarà el proper 25 de març una jornada per debatre la candidatura d'Ascó a ubicar el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears al seu terme municipal. Des de l'ENS Cameral volen la inversió de 700 milions d'euros i el Centre Tecnològic associat al projecte, però també posen de relleu el rebuig social que ha provocat l'anunci d'aquesta candidatura. Respecte al cementiri nuclear, també hem d'afegir que els presidents d'Esquerra Republicana de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona han criticat el doble discurs que, entenen, manté el PSC respecte al magatzem temporal centralitzat de residus nuclears. D'una banda, afirmen des d'Esquerra Republicana, dins del Partit dels Socialistes de Catalunya hi ha un seguidisme feble de la voluntat del territori, i de l'altra, hi ha opinions a favor de la instal·lació del conegut com a cementiri nuclear, com les reiterades declaracions del delegat del govern al Camp de Tarragona, Xavier Sabater. La producció agrícola ecològica augmentarà l'any 2009, tant pel que fa als hectàrees de producció com en el nombre de productors. A més, segons una enquesta feta a instàncies de la Generalitat, un 21% dels consumidors de productes ecològics tenen previst consumir-ne més els propers 6 mesos. El conseller d'Agricultura, Joaquim Llena, destacava el creixement del consum des de l'any 2007.
És a dir, de l'any 2007 al 2008 hi va haver un increment d'un 14% en volum de vendes pel que fa als productes ecològics. De l'any 2007 al 2008 va representar un increment d'un 20%, un 19% i amb tota seguretat, no disposem de les dades definitives, però aquest any ha augmentat. Jo crec que són importants destacar que la demanda del consumidor es manté a l'alta. El gran problema és que, a part del preu, que sempre hi ha d'haver, sempre hi haurà un sobrecost en els aliments, tot i això, tot el preu, tot i les dificultats en trobar-lo en determinades botigues, continua creixent la demanda.
Des del sindicat Unió de Pagesos critiquen l'actitud del conseller, tot i que consideren que és una bona dada i el camí a seguir. Escoltem Josep Maria Coll, coordinador territorial de Tarragona del sindicat.
Aquest departament precisament sempre ha sigut famós per fer això, no? Fer grans notícies i després deixar-ho morir d'avorriment. Bueno, el nostre conseller doncs, ara està molt content perquè la ministra o el secretari d'Estat li fa portar la maleta i està molt content, però doncs, no crec que passarà a la història com el pitjor conseller d'Agricultura que s'ha tingut amb tota la història de democràcia a Catalunya. No? Bueno, jo estic content que el sector ecològic tiri endavant, content, perquè crec que està en la línia que ha d'anar i els països avançats, com França o com Alemanya, doncs van, jo crec que van per aquí, perquè aquí doncs, sí que hi ha gent que les passa molt malament ara, però doncs, el sector agrari, com siguéssim de gana, encara no es mor ningú. Vull dir, aquí hem d'anar a la qualitat i no a la quantitat, cosa que a vegades hem oblidat, no?
Sense deixar de parlar del sindicat Unió de Pagesos, hem d'afegir que aquest sindicat ha criticat la proposta de la ministra Elena Espinosa respecte a la reestructura de la PAC, les ajudes europees al sector. Segons les dades d'Unió de Pagesos, si s'arriba a aprovar la proposta espanyola, els ajuts a l'arròs es retallaran un 90%, mentre que els ajuts a l'oli d'oliva baixarien entre un 53% i un 88%. I abans de passar el temps, us hem d'explicar que les actes municipals de Falset, Marçà i Pradell de la Teixeta prèvies a la Guerra Civil han estat localitzades a la delegació del govern espanyol a Barcelona. Es tracta d'una documentació que es creia perduda i que l'historiador Carles Querol ha localitzat. Es tracta de les actes i els llibres econòmics d'11 ajuntaments de tot Catalunya, entre els quals també hi ha els 3 municipis prioritins. L'historiador que les va trobar assegura que les actes s'haurien fet servir per instruir consells de guerra. Ara sí, la previsió meteorològica amb Enric Massip des de la Bisbal de Falset.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat per l'entrada d'aire fred, un aire que procedent de les zones continentals, de les zones siberianes, que ha fet baixar les temperatures d'una forma considerable, sobretot ja a partir d'abans d'ahir i ahir, i això encara continua doncs, aquí a la nostra comarca i continuarà unes hores més encara. Per avui s'espera encara que les temperatures siguin molt baixes, la propera nit continuarà glaçant amb força, amb temperatures que s'acostaran als 10 graus sota zero, i en definitiva una situació que es comporta d'anys de rigorós hivern, amb un ambient força fred i acompanyat d'augment, que això encara accentua més la sensació de fred. No s'esperen de moment altres alteracions, el fred continuarà dominant, si bé les temperatures ja pujaran d'una forma lleugera, però encara, com dèiem, la situació de rigorós hivern dominarà tot el que era d'aquesta setmana. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1603, Catalunya es ve afectada per un gran temporal de neu i fred que va deixar algunes zones a més de 9 pams de neu, això en zones baixes com Terrassa, Barcelona, Lleida i Tortosa, que van caure moltes cases.
I referent al temps, no podem deixar d'apuntar que en aquests moments a Falset tenim un grau positiu i que aquest matí, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, a Margalef es registrava un grau i mig negatiu, mentre que a Ulldemolins hi havia un grau i dos dècimes també sota zero.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb el temps posem punt i final en aquest informatiu cap de setmana que els ha acompanyat a l'edició, a la veu i al control tècnic Jordi Soldevila. Esperant, doncs, que passin un bon cap de setmana, especialment en aquells municipis que celebrin el Carnaval, com per exemple a Falset, on aquesta tarda la Rua comença a les 5:30 a la plaça de Quartera i anirà cap al pavelló, on hi haurà música i berenar per tothom. Abans, però, d'aquí uns minuts, començarem l'Hora del Vermut, l'espai de tertúlia aquí a la sintonia de Ràdio Falset, on esperem que també ens acompanyin i, sobretot, esperem sentir la seva veu, la seva opinió dels temes que posarem damunt de la taula. Ens retrobarem dimarts amb els butlletins. No hi faltin.